El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, Roger, molt bé.
Escolta'm, estàs d'enhorabona perquè acabat de sortir del forn. Hi ha algú allà fora, és l'últim llibre del Joan Anton Català que trobareu des de ja mateix a les llibreries. Un llibre que ens havies avançat fa uns dies al suplement, que feia temps que preparaves, que parla sobre la vida fora de la Terra, que sens dubte és un dels temes de l'astronomia moderna i dels temes que t'ocupa i que desitges resoldre abans de traspassar, Joan Anton.
Sí, sé que tu també, eh? Aquí tenim un pacte, sí, tu home. I jo, que el vam fer des de la primera temporada, que ens vàrem convidar mútuament a presentar, a anunciar la descoberta de la història de la humanitat, que serà Descobrir vida fora de la Terra plegats. I sí, és un llibre que em venia molt de gust escriure. Bueno, és, jo penso que és de les grans qüestions que té plantejades la humanitat sobre la taula. Vida bàsica allà fora, vida intel·ligent també allà fora, i això és el que intento recollir en aquest llibre.
Doncs escolta'm, l'enhorabona, Joan Anton.
Gràcies.
Perquè necessitaràs una prestatgeria nova per col·leccionar totes les publicacions que has anat fet aquests últims anys. No, mira, sé d'on treus els temps. No diré que vas a llibre per any, però gairebé.
Mira, és que si et soc sincer, jo ja estava, no cansat, perquè mai un està cansat de la divulgació, però sí que deia, va, ara ja està. Però em van posar el caramel a la boca. Em van dir, jo aquest llibre feia temps que el portava al cap, però no havia trobat el temps per fer-ho, no? I em van dir, des de l'editorial Angle, em van posar el caramel a la boca, Joan Anton, és que has d'escriure aquest llibre, és que l'has d'escriure. I vaig dir, ostres, va, doncs l'escriuré. I mira, i quan un fa el que li agrada, el temps és com un xiclet, com va dir l'Einstein, doncs s'estira i s'arronsa, i he pogut trobar temps. Per cert, tothom qui vulgui venir, la presentació del llibre es farà el dilluns dia 10 de març a les 19 a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya de Barcelona, accés lliure.
Fantàstic, doncs tots convidats. Escolta'm, Joan Anton, suposo que quan fas conferències, xerrades, que estàs en contacte amb moltíssima gent, deu ser una de les qüestions per les quals més et pregunta, no?
Oh, total. Aquesta, jo penso que és com la cosa, la gran pregunta, no? Estem sols a l'univers, i no només això, perquè una mica el sentit comú ens diu que no estem sols, però sí que també la pregunta és, i som a prop de tenir respostes? Som a prop de... I després l'altra és, i què faríem si, no? Què farem, per exemple, el dia que rebem un senyal alienígena, un senyal d'una civilització? I clar, això són preguntes que són, a part de molt fascinants, és que tenen un impacte tremendo en la nostra vida com a societat, en la humanitat en general, i també amb reflexions com de quina manera volem perdurar o volem continuar la nostra civilització. No sé, penso que són molt profundes.
Amb el Joan Anton Català, avui un petit tastet d'aquest nou llibre. Hi ha vida allà fora? A veure, Joan Anton, abans de fixar-nos en realment què hi ha allà fora, fixem-nos en quina mena de vida tenim al planeta Terra, la que coneixem aquí. Com l'hem de descriure?
Sí, perquè hem de fer, Roger, un exercici d'humilitat i de realitat, perquè, fixa't, ara et donem unes xifres. Jo crec que no són tan importants el recordar la xifra en concret, sinó l'agafar la magnitud del que ens indiquen aquestes xifres. A la Terra, en aquest moment, coneixem aproximadament 1.300.000 espècies vives diferents, del 75% de les quals, aquestes que hem descobert, apenas sabem res més que el nom que li hem posat a l'espècie. No coneixem exactament les seves propietats. Però és que hi ha científics que pensen que en realitat a la Terra hi podria haver més de 50 milions d'espècies. És a dir, n'hi podria haver 50 milions, n'hem descobert 1.300.000 i del 75% d'aquestes que hem descobert quasi no sabem res. Què vol dir això? Que en ple segle XXI desconeixem què és la vida a la Terra. Encara avui estem intentant entendre què és la vida. De fet, vam estudiar a l'institut, tu fa molt poquet, jo fa una mica més de temps, una definició de la vida que deia que la vida és allò que neix, creix, es reprodueix i mor. Ja no és vàlida aquesta definició, no en tenim una d'única, no ens posem d'acord. És com si la natura ens estigués donant plantofades d'humilitat dient, què penseu, humans, que podeu entendre una cosa tan extraordinària com la vida? I això vol dir dues cosetes. La primera és que tenim una enorme dificultat ara, sense entendre la vida a la Terra, sortir a fora a buscar-la. La podríem tenir davant dels nassos i no reconeix-la. I després, en segon lloc, tot això ens demostra que urgentment necessitem aquesta descoberta, perquè nosaltres estem limitats amb el nostre coneixement de la vida, amb l'humil coneixement que tenim, per l'única forma de vida que coneixem, que és aquí a la Terra. Tots els organismes de la Terra estan fets als mateixos maons. Si mai descobrim vida fora, això ens pot revolucionar totalment la ciència, ens pot obrir unes fronteres a la biologia, a la bioquímica, a la genètica que necessitem. Abans et deia que ara tothom al cap té segurament un pensament que jo comparteixo, que és, home, Joan Anton, és que l'univers és tan gros que segur que la vida ha d'estar allà fora. Ja, però és que malauradament la ciència no viu de desig, ni tampoc no viu de sentit comú, viu de proves. I aquí estem ja neguitosos alguns, jo molt, perquè necessitem ja proves d'aquesta descoberta.
Escolta'm, i aquestes proves, de quina manera creus que poden arribar, Joan Anton?
Que n'hi ha dues de cerques de vida, que són les dues grans parts del llibre, no? Primer, la vida bàsica. Clar, si pensem en la Terra, ens emmirallem a la Terra, veurem que la Terra està dominada per microorganismes. Els bacteris són, diríem, la família d'organismes més abundant, amb moltíssima diferència. I després l'evolució, a poc a foc lent, i amb alguns esdeveniments casuals, alguns dels quals hem explicat en aquest programa, ha aconseguit fer desenvolupar aquesta vida per crear el que anomenem, per exemple, animals o plantes, i després pels humans. Però clar, això és com una piràmide, no em refereixo a una piràmide de dominança, però sí una piràmide d'abundància, no? És a dir, els microorganismes són molt més abundants que els animals i les plantes, i molt més abundants que els humans. I això és el que jo esperaria trobar fora. Quan anem a fora a l'univers, és probable que la vida bàsica sigui abundant, i no les civilitzacions, que potser són molt escasses, però la vida bàsica sí. I això ho estem buscant, com sabem, a dos indrets dins del sistema solar, que són Mart i Europa, que és una lluna de Júpiter.
I clar, ho has explicat moltes vegades, Joan Anton, però el nostre lloc predilecte per buscar vida sempre és Mart, últimament,
sí,
els últims anys.
Sí, primera perquè el tenim aquí a la vora, és un planeta que tenim aquí a la vora, portem dècades d'història, d'exploració, i per tant coneixem moltes coses de Mart. I una de les coses que coneixem de Mart, i quan dic coneixem és 100% coneixem, és que Mart antigament, fa 3.600 o 3.800 milions d'anys, tenia aigua líquida en superfície, en forma de rius i de llacs. I aquesta és l'aposta que hem fet. L'aposta és, potser avui Mart no té vida, creiem que potser avui no la té, però potser la va tenir quan hi havia aigua. De manera que tenim, en aquest moment hi ha dos robots vius a Mart, però un d'ells que està recollint mostres de roques antigues de Mart, perquè el que volem buscar en aquesta roca són marques que ens diguessin que hi havia microorganismes, això fa milers de milions d'anys, que és el mateix que hem fet a la Terra. A la Terra sabem que la vida és present des de fa 3.800 milions d'anys, com a mínim, però no pas perquè quedin restes d'aquells microorganismes, o queda res, sinó perquè hem descobert roques que tenen marques que ens expliquen històries i ens diuen que hi havia microorganismes. Doncs això és el que estem fent a Mart. Està recollint Perseverance, és el Percy, és el robot que està recollint aquestes mostres, porta 4 anys a fer ara a Mart, i haurem d'anar a buscar aquestes mostres, dur-les a la Terra per analitzar-les, perquè amb allò poquet que sabem de la vida, abans ho dèiem, si alguna mínima possibilitat tenim els humans de detectar vida, serà perquè les anàlisis les farem aquí, perquè aquí tenim molts equips, molts científics, molts laboratoris, i la podem espifiar, però menys que ho podria fer un robot a Mart.
I l'altre focus que tenim posat és Europa, que és la lluna de Júpiter. Per què creiem, Joan Anton, que hi podem trobar alguna cosa a Europa?
Europa és fascinant, fascinant. És un satèl·lit que està cobert, és una mica més petit que la Lluna, perquè ens fem una idea mental. Tot Europa està cobert per gel d'aigua, podria haver-hi 25 quilòmetres de gruix, això no té precedents a la Terra, però ara el que és més impactant és que per sota d'aquesta capa de gel tan gruixuda hi ha un oceà d'aigua líquida global, global vol dir que envolta tot el satèl·lit per dins, que podria tenir la modesta quantitat d'aigua de 2 cops tota l'aigua que hi ha a tots els oceans de la Terra. Hi ha científics que sospiten que en alguns llocs aquest oceà té 130 quilòmetres de profunditat. Si això no té precedents, no té res igual a la Terra. I a més, hi ha guèisers d'aigua. Hi ha fenòmens hidrotermals que escalfen l'aigua, el fan pujar per esquerdes quilòmetres i sortir a l'espai en forma de columnes de vapor. Ah, volem saber qui hi ha en aquest oceà. I cap allà se'n va, se n'està anant, està viatjant una nau de la NASA que s'anomena Clipper, que li vam dedicar un capítol, que arribarà l'any 2030. Aquest és l'altre gran lloc, a més de mar, a Europa, l'altre gran lloc on potser podríem tenir alguna sorpresa.
I en aquest llibre, Joan Anton, hi ha algú allà fora, ja a les vostres llibreries, també parles d'aquestes oportunitats que presenten pel que fa a l'existència de vida als exoplanetes. Mm-hmm. El que passa és és molt difícil de confirmar-ho, sobretot per la distància que ens tenim, no?
Exacte, perquè som molt lluny. Només a la nostra galàxia, per una banda tenim a favor les xifres. Només a la nostra galàxia podem estimar que potser n'hi ha un bilió, en B. Però per l'altra, en contra, tenim això que tu deies, les distàncies. Si, per exemple, volguéssim viatjar a l'exoplaneta més pròxim, un conegut nostre, perquè n'hem parlat molt, que és el Pròxima B, hauríem de trigar 70.000 anys amb la tecnologia de coets que tenim ara. Ah, i aquest és el més pròxim. Això vol dir que mai, i quan dic mai vull dir en moltes generacions, hi podrem arribar. Llavors, com dimonis descobrirem vida en llocs on no hi podem enviar ni un robot, ni podem enviar-hi res? I sí que és cert que estem avançant en això, i això ho explico al llibre, els grans telescopis, per exemple, el James Webb, ja està trobant atmosferes amb alguns d'aquests exoplanetes llunyans, fins i tot està començant a analitzar de què estan fetes aquestes atmosferes, de manera que podríem detectar el que s'anomena biomarcadors. Biomarcadors serien gasos presents en una atmosfera que diguéssim, és sospitós aquest gas, per exemple l'oxigen, no? Perquè l'oxigen a la Terra està format per la biosíntesi, per la fotosíntesi, i per tant, per la vida. Però, tot i això, la confirmació 100% que la vida és present en un exoplaneta no es podria fer si no hi anéssim i no hi baixéssim. Per tant, estem jugant a una lliga molt, molt complexa, aquesta dels exoplanetes.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio amb el Joan Anton Català. Hi ha vida més enllà? Avui, Joan Anton, suposo que quan la gent et pregunta si hi ha vida fora de la Terra no s'imagina aquesta vida bàsica de la qual estem parlant, sinó que s'imaginen els homes verds, els homes grisos que envien missatges xifrats i que tant hem reproduït també a les pel·lícules i als llibres de ciència-ficció.
Clar, és que aquest és el premi gros, el pensar en civilitzacions allà fora, vida intel·ligent, i de fet l'estem cercant també, eh? I bàsicament explico el llibre a diverses maneres que estem utilitzant, però n'hi ha una que és la més, potser, la que més probabilitats té, que és escoltar l'univers. Escoltar no és so, però sí captar emissions que de manera volguda o involuntària civilitzacions que hagin habitat aquest univers hagin pogut deixar anar i els nostres radiotelescopis els podrien capturar. Això és molt complicat perquè, primera, hi ha objectes naturals a l'univers que emeten també ones de ràdio. I dius, home, com ho farem per detectar un senyal que segurament arribaria afeblit després de molt de temps de viatjar per l'univers d'una civilització, quan hi ha senyals molt més potents de ràdio aquí a la vora que fabriquen objectes naturals? Però aquí hi ha un espai de radiofreqüències on no coneixem fenòmens naturals que emetin, de manera que el sentit comú diu aquí és on hem d'escombrar radiofreqüències, aquí és on hem de buscar, perquè els astrònoms alienígenes saben que si envien un senyal allà, aquest senyal serà clarament identificat sobre un fons que és silenciós, on no hi ha interferències. I ja vam explicar en un programa que el primer que va fer això, l'any 1961, va ser Frank Drake, que es considera un dels pares de la cerca de vida intel·ligent, i també recordem, i en el llibre estan tots els detalls, que el 15 d'agost de l'any 1977 vam rebre el famosíssim senyal WOW, que el va rebre un radiotelescopi a la Universitat d'Ohio. És un senyal que provenia de l'espai, això segur, perquè com que la Terra gira, el radiotelescopi va haver també de contrarrestar aquest gir de la Terra per mantenir la font enfocada, però mai més s'ha repetit ni tampoc no portava cap mena d'informació. De manera que jo sempre faig la broma a la gent quan els explico i els dic, si aneu a judici, perdreu. El jutge mai acceptarà això com a prova. Això no és prova de res, i estic segur que se'ns escapa quelcom. Però ens fa somiar. És un senyal que té molt de mèrit perquè, mira, cada any rebem milers de senyals, però els ordinadors se les carreguen perquè són interferències humanes o són fenòmens naturals. Però aquest ha sobreviscut des de l'any 77. És cert que hem posat diverses hipòtesis per explicar-la i fa res, 6 mesos, en vam posar una sobre la taula per explicar-la, i és una hipòtesi que encara estem veient si ens convenç. Per tant, és un senyal que té mèrit. I jo estic segur que no és res, Roger, que no és res. Però des del 77 encara no hem, diríem, tancat aquest capítol. I en el llibre també explico que nosaltres estem enviant de tant en tant senyals fora, som així d'atrevits, no? És com dir, el Joan Anton viu a Sant Cugat, al carrer Domènec, al pis no sé què, no ho diré, i dius, ostres, però a qui li estàs dient això? Això t'ho podria rebre qualsevol. Bueno, doncs això de tant en tant nosaltres ho estem fent. Hi ha anècdotes molt divertides, per exemple, el Festival de Música Sonar, per celebrar el seu 15è aniversari, doncs es va decidir enviar un senyal en un radiotelescopi cap a l'espai amb composicions musicals que havien estat fetes expressament per a veure si els agradaven als alienígenes. I tot això és molt inspirador.
Escolta'm, tu segur que t'ho has imaginat alguna vegada, un missatge d'una altra civilització provinent de l'espai. Com en la teva ment, com és aquest missatge, aquest moment?
Mira, aquest moment és espectacular. Jo l'he somiat, com deies, molts cops. Jo crec que això és una revolució del pensament humà, no només de la ciència, com et deia abans, eh? Ara ja podrem contestar que no estem sols. I, de fet, aquest senyal no només hi somio jo, és que hi ha molta gent treballant amb què passarà, no?, el dia que el rebem. I mira, per exemple, les Nacions Unides tenen un protocol definit d'actuació en previsió del dia en què rebem aquest senyal. Jo crec que aquest senyal, segurament el contingut és el de menys. Jo penso que no l'entendrem, el contingut. Però és igual, només cal que rebem un senyal que sí o sí ens certifiqui que és intel·ligent. Imagina't una seqüència de números primers. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23... Això no ho pot fer cap objecte natural. Només amb això ja és la revolució. Ja és la revolució. I ara fixa-t'hi. Quan vaig escriure el llibre, el volia acabar en una reflexió que fos personal, perquè el llibre explico ciència per tots els públics, explico com ho estem fent, quines possibilitats tenim, però també volia posar-hi algunes reflexions personals. I vaig pensar i vaig dir, a veure, en realitat, això que em preguntaves tu, en realitat el dia que rebem aquest senyal, què estem rebent? No entendrem el contingut, però què estem rebent? I mira, jo em vaig imaginar el següent. És molt probable que el dia que rebem aquest senyal, que podria ser demà això, aquest senyal fos enviat fa molt de temps a l'espai per una civilització que en aquell moment es trobés més avançada que nosaltres tecnològicament parlant. Això és molt probable perquè nosaltres som a pàrvols, és a dir, la nostra tecnologia fa molt poc, és incipient. És molt més probable que aquells que enviessin el senyal en el moment d'enviar-lo estiguessin més avançats. Per tant, és un missatge d'esperança, Roger. És un missatge que ens diu que és possible perdurar, que és possible que una civilització visqui durant molt de temps. Aquest hauria de ser la revolució. Hauria de ser el moment que hauríem de dir, home, doncs si ells ho han pogut fer, per què no ho hauríem de poder fer nosaltres? Ja sé que sóc molt naïf, però és que pot ser un dia tan revolucionari que tant de bo sigui un dia que trenqui coses i ens faci seure finalment a la taula per parlar de les coses que són realment importants, que és nosaltres també hem de ser capaços de perviure. Fixa-t'hi, per tant, que hi ha moltes, moltes raons per les quals justifiquen buscar aquesta vida a fora, no només per un tema de ciència, també per un tema de filosofia i, finalment, per un tema de decidir la manera com volem viure.
Hi ha algú allà fora, nou llibre de Joan Anton Català, ja disponible a les vostres llibreries. Joan Anton, abans d'acabar, et vull preguntar per aquest asteroide que veig que l'ONU activa el protocol de seguretat planetària des d'ahir fa dies, però és que els experts van canviant la probabilitat que impacti contra la Terra dia sí, dia també. Un dia està al 3%, l'altre dia està a l'1%, jo ja no m'aclareixo. A veure, això està previst pel 2032, n'hem parlat alguna vegada. És aquest asteroide que té possibilitats doncs, d'impactar contra la Terra d'aquí aproximadament 7 anys, el 2032. Veig que es faltaran, no, això? És a dir, un dia és més probable, un dia és menys... És tu normal. Continues igual de tranquil, veig,
total, eh? Total, és normal, és normal. Mira, el vam descobrir, recordem, el 27 de desembre de l'any passat, fa molt poc, coneixem molt poc d'aquest asteroide, i per tant, quan es coneix poc, és normal que variïn les xifres, i a més varien d'un dia per l'altre. Tu les mires avui, les mires demà, i hauran canviat. Ara puja, ara minva... Jo estic molt, molt, molt tranquil. Primera, que la probabilitat, estem parlant de probabilitats molt baixes. Segona, que estic segur que acabarà baixant molt la probabilitat i desapareixerà de la llista d'objectes perillosos. Bueno, quan dic que estic segur, és la meva... que hi confio, que, perquè això ja ho hem vist amb altres asteroides. Tercera, en cas que això no fos així, en cas que es confirmés una certa probabilitat d'impacte, tenim maneres d'actuar. Ja recordem que vam desviar un asteroide l'any 2022, per tant, tenim maneres d'actuar. I, finalment, si això acabés venint perquè no l'haguéssim pogut desviar, és un objecte que és un city killer, que dèiem, ja el vam explicar, un objecte capaç de destruir una ciutat grossa, però és que el nostre planeta està ocupat en un 75% per oceans i després la població ens concentrem en zones molt determinades. I a més, en el moment en què arribés, molt abans, sabríem exactament on cauria. Exactament. I, per tant, podríem actuar fent evacuacions, el que sigui. Jo no
pateixo gens. Tenim 7 anys per buscar refugi, 7 anys.
No cal buscar refugi. En tot cas, cal buscar solucions pels problemes que tenim aquí, no els problemes del cel.
Una abraçada, Joan Anton.
Igualment,
moltes gràcies.
Roger.
Ara tornem.